El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Un quart de deu comença la tertúlia del gall del monestir amb el trident habitual dels divendres, que el recuperem avui, l'Eduard Janer, en Jaume Pla i en Víctor Alexandre. Molt bon dia als tres.
Bon dia.
Moltíssimes gràcies per tornar a aquestes tertúlies. Suposo que ha anat bé les vacances, no? Ha anat bé aquest descans, aquest parèntesi, sí. Jaume?
Sí, sí, molt bé.
Continues igual de jove, eh? Ho dic perquè la gent no et veu des de casa, però vaja, que continues amb energia i força.
Sí, sí, molt bé.
M'agrada perquè jo he descansat, Pep.
Com?
Que no he descansat, jo he fet com sempre. Com que jo tot l'any faig el mateix. Sí. M'és igual, bueno, a veure, no.
Ets un afortunat.
No,
escolta.
Indiscutible. Només hi ha una cosa diferent, que és una setmana amb tota la família en un lloc determinat. Amb
els nets.
Amb tots. O sigui, anem a l'equip de futbol, anem 11. Anem 11 i anem a un petit d'aquests hotels petitets de rurals, aquests que en diuen. En aquest cas hem anat a la Ribera de l'Eva.
Molt bé.
Allà per fer companyia a la mosca negra, que és interessant, veure tota l'evolució de les mosques negres i tot això, i el Delta, etc. Molt bé, fantàstic. Però a part d'això, la resta dels dies he fet com sempre.
Heu llegit diaris, no? Això sí, no?
Tots.
Sí? Clar que està bé l'Eduard. Sí, l'Eduard el tracta millor que ningú, perquè ell normalment ens posen un got d'aigua. I ell n'hi posen dos.
A veure, va, explica que te l'han posat. L'has posat.
No, m'ho he posat jo, Víctor.
Dos relaxing glass
per ser major.
Escolta, ara en parlarem de Madrid perquè, vaja, em sembla que n'hem de parlar. Bàsicament, més enllà de que els hi hagin donat o no els jocs, que no els hi han donat i que no es tornaran a presentar el 2024, jo m'he quedat avui glaçat quan he llegit que continuaran endavant les obres i que les acabaran, sí, i que les continuarem pagant entre tots. Fins ara havien pagat el 80% i, vaja, no els hi han donat els Jocs Olímpics, però, escoltin, l'Ajuntament de Madrid, que no està endeutat, la Comunitat de Madrid, que tampoc està endeutat, tiraran endavant. Sí, molt bé.
Però és que penso que acabar les obres que estan començades, d'entrada no està malament. A veure...
Sí, no, t'entenc el que em vols dir. Sí.
Llavors, que hi ha una cosa que acabarà enronant-se i acabarà no servint per res. Ara, possiblement, si ho acaben, tampoc servirà per res. Però aquest és un altre tema. El que sí és molt, en fi, és brutal, és veure una mica la presentació, fragments, perquè no ho va sortir tot, de la presentació de la ciutat de Madrid defensant, doncs, projectant el que es pretenia fer, no? És una cosa, o sigui, és exactament la sensació contrària de la sensació que vaig tindre jo el dia 11 d'estar orgullós i content de pertany a un col·lectiu que és capaç de fer el que es va fer. I veient allò, dius, no pot funcionar. La imatge del dijous, el dematí, del mateix dimecres 11, amb l'aigua caient dintre del Parlament espanyol, allò, les goteres, era increïble. O sigui, era una cosa que dius, si ho haguéssim preparat, si hagués un guionista que hagués fet hagués escrit una història, Víctor?
Sí, sí.
Vaig escriure algo que físicament la gent entengui per osmosis el que està passant. Sí, doncs, sí. Allò era genial.
A més, el mateix dia, gairebé, que es va saber que en unes obres al Congrés han tapat els forats del 23F, que també és una imatge que, vaja, em sembla que és bastant representativa.
Que els respectessin. I l'arquitecte
s'haurien d'haver respectat, s'haurien d'haver respectat.
Home, esclar, es va dir, però es veu que l'arquitecte va passar.
Va passar de tot, perquè va omplir, no sé si cinc forats va tapar.
Però l'arquitecte no mana fins a aquest punt. Jo crec que si se li demana, és a dir, se'l contracta, no? I se li diu, escolti, faci el que hagi de fer, però això s'ha de respectar, perquè és història, és història. Sí, sí, sí. I la història en aquest cas no ha de ser esborrada, perquè va passar allà dintre. I, per tant, no crec que l'arquitecte per ell mateix pugui dir, doncs, aquests forats els tapem.
I s'explica a la gent quan fan les visites aquelles guiades, doncs allà, clar. I s'explica, mira, veu aquí, ai, i tothom aixeca el cap mirant per allà els forats,
clar,
no?
Sí, sí.
Pues, si baixen el cap després, potser veuen coses que millor que no les veiessin.
D'això dels Jocs Olímpics, una cosa que ja he comentat aquí les tertúlies perquè n'hem parlat aquests dies, però que a mi em va deixar, doncs, de pedra, no? Hi ha 100 representants del COI que tenen dret a vot, més o menys, un amunt, un avall, i el 30% tenia relació directa o indirecta amb Anglaterra, amb la Commonwealth, sí, sí. O havien viscut a Anglaterra, sí, o tenia dona anglesa, i pensaves, enhorabona, el cap que va decidir incendiar la relació amb Gibraltar aquest estiu abans de la votació de les eleccions, quan sabies que aquest 30% probablement, òbviament, no et donaria suport. És a dir, veure
I
aquesta falta de mà esquerra...
Hi ha un altre aspecte, en aquest sentit, claríssim. A les del 2024 hi ha tres capitals europees, deies Berlín,
sí que, París.
I París, però jo diria Berlín sobretot, que pretén això, que és, si, aquesta llei no escrita que diu que si es fa en un continent a l'altre, la següent es fa en un altre, ja marcava claríssimament la posició de segons quins països europeus. I no cal dir, no cal dir que la influència que pot tenir, en aquest cas, aquestes tres capitals en relació a la resta de països europeus, no cal dir quina és. Vull dir, segur que això també va influir. En qualsevol cas, al marge de tot això i al marge d'aquesta paradesa, doncs, conxorxa, etc, que no és tal, és que la presentació és que no s'aguantava per cap lloc. Era una sensació d'una... Perquè, a part del tema del dopatge, no? Pues podia respondre... Això és una mica una hipocresia, perquè el dopatge no s'acaba només aquí. Sabem, no?, el cas del Lance Armstrong potser és el més sagnant en aquest sentit, no? Però és que ja no hi havia equip, no hi havia gent amb i a part del tema de la llengua, com és possible que no sàpiguen un sol de la gent que s'expressi en anglès?
De les dotzenes d'assessors que tenien pels Jocs Olímpics, un d'ells era un que havia fet guanyar no sé quants Jocs Olímpics d'altres països del món. I aquest senyor estava aquí, vivint aquí a Madrid, i durant tres setmanes estaven ensejant els textos i els parlaments. I la senyora Botella feia tres setmanes que deia relaxing copos, café con leche, això ho estava dient, i ningú va ser capaç de dir-li, escolti senyora, però és que això és posar els peus a la galleta, no?
És el que va dir i com ho va dir.
Ja, esclar, però ho ensejava, però... i la gent l'escoltava, sí, i sentia que era impossible que
pogués
dir això. Saps
quan els va costar l'Agència de Comunicació Internacional a la candidatura de Madrid per promocionar seva candidatura? 2.390.000 euros.
Veus?
I després el problema són les ambaixades catalanes, que el cost és 1,2 milions d'euros. Només dic això perquè va haver-hi diversos articles en què s'explicaven les despeses que s'havien fet, unes despeses que consten al butlletí oficial de l'Estat, el BOE, per tant no crec que ningú enganyi, i aquesta és la més exagerada. Ara, que els vestits de Mariano Rajoy, del príncep Felip, d'Anna Botella i d'altres membres costessin 43.000 euros, també és una cosa que ens haurien d'explicar.
Els van pagar?
Sí, tot això a través de els impostos del poble.
És vergonyós.
El vestuari també.
El vestuari, l'agència de comunicació, com dèiem, la traducció del dossier, les fotocòpies, els serveis jurídics, el dossier de la candidatura, que va costar 740.000 euros.
I l'equip de gent que hi va anar...
180 persones.
Què feia l'alcalde de Màlaga allà?
I la Barberà, la Rita... Clar, home, perquè si haguessin guanyat, imagina't, el bombo que haguessin fet. No?
És vergonyós. De fet, això que deia ara l'Eduard, de com es va defensar, veure la senyora Botella amb el seu speech, allò que va fer, era... Bé, cal tenir molt poc sentit del ridícul per arribar a aquell extrem, perquè, a més, jo, si hagués estat membre del COI, no hagués votat mai allò després de sentir-la ella, perquè no m'estava dient, parlant amb humilitat, de les excel·lències que pugui tenir Madrid, com qualsevol altra ciutat del món, sinó que m'estava alliçonant. De fet, feia és l'estil del seu marit, de l'Aznar, no? Que quan parla, ell no parla normalment a l'audiència quan fa una conferència, sinó que alliçona els assistents a la conferència, els alliçona. I ella fa exactament el mateix, estava alliçonant el COI. Pràcticament els estava dient, però vostès no s'han adonat que Madrid és lo mejor del mundo, que no hay nada que pueda comparar-se a Madrid, però és que vostès són tan talosos que no s'han adonat d'això. Esclar, dius, això és molt ofensiu, no? I, de tota manera, hi ha una qüestió que, per la qual Madrid difícilment serà mai capital olímpica, mentre no passi determinada cosa. És impossible que sigui capital olímpica. I és que queda atrapada la seva pròpia trampa espanyola. Espanya sap molt bé que Catalunya no és Espanya, però evidentment no ho pot dir. De portes en fora, per la resta del món, oficialment, Catalunya és una part de l'Estat espanyol. I com que l'Estat espanyol, d'acord amb aquest criteri, ja va tenir uns Jocs Olímpics l'any 1992 a Barcelona, nosaltres els espanyols saben que no van ser a Espanya aquests Jocs Olímpics, saben que van ser a Catalunya i per això els volen a Madrid, per tenir uns Jocs Olímpics veritablement espanyols. Però de cara a la resta del món, com que encara oficialment, administrativament, Catalunya pertany a Espanya, però la resta del món diuen, escolti, si vostès fa poc van tenir uns Jocs Olímpics, com és que ara en volen uns altres? Ells no poden dir, bueno, és que no és lo mismo, perquè, claro, Catalunya és otra cosa, ells no poden fer aquest discurs. Per tant, de cara al món, Espanya ja ha tingut uns Jocs Olímpics l'any 1992, no pot ser que ara de cop i volta torni a tenir uns Jocs Olímpics. De manera que l'única possibilitat que té Espanya de tenir uns Jocs Olímpics a Madrid és que Catalunya sigui un estat independent. Aleshores podran dir, no, nosaltres no hemos tenido nunca unos Juegos Olímpicos.
Potser no hi han caigut, potser que els hi diguem.
Jo recordo... Escolta,
però recordeu una cosa, que el París, que li tocarà el 2020... quan el 2024, quan es presenti, va perdre la candidatura per Barcelona.
Sí.
Ell anava i va quedar finalíssim. I el que va guanyar Barcelona. Sí. Clar, vull dir que ara sembla per lògica que li toqui París. Jo... Va haver-hi un ministre de l'època que quan va perdre, va guanyar Barcelona, amb aquesta autosuficiència que tenen els francesos, va dir, bé, això és un problema més dels Jocs Olímpics que de nosaltres. París, la ciutat de la llum, ja ho tenia tot fet, perquè no ha hagut de fer res, ja hi era. I ara vostès s'estan esforçant per poder-ho fer, per muntar tot el que hi ha falta, perquè, esclar, vostès estan en una fase que París ja no ho necessita, per tant. Vostès mateixos, no?
Hi havia països europeus que estaven en contra que pogués guanyar Madrid, perquè... es presenten com a candidats a les properes olimpíades, no? I és clar, les del 24 serien. I és clar, si guanyava, això que deia Eduard, que clar, si guanya el mateix continent, Berlín queda descavalcada.
Que no, aleshores... això que parlaves tu d'aquests jocs que no havien sigut a Barcelona però que no eren a Espanya. Jo recordo allò que van fer un tipus d'enquesta al carrer pocs dies abans de... No, ja ha començat els jocs, i preguntaven, no? ¿Usted qué cree? ¿Qué le parece los Juegos Olímpicos en tal? I llavors un tio va contestar les paraules exactes aquestes, diu, ah, sí, bueno, pero esto se hace allí. Ah. Esto se hace allí. És una mostra claríssima, sí, de dir, clar, a mi no em toca, sí, 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 no és una cosa meva.
Ja.
Les portades dels diaris de Madrid durant tots els Jocs Olímpics,
oh, ja l'endemà al Marc,
gairebé no hi havien fotografies, inclús quan hi havia rècords batuts per atletes de l'equip espanyol.
Sí, sí, sí.
O sigui, gairebé no existia aquest tipus de...
De fet, va haver una operació per part del govern espanyol en el seu moment, que va ser, aprofitant que hi ha els Jocs Olímpics de Barcelona i que tenim també l'Exposició Universal de Sevilla, Madrid es va convertir en una mena de capital cultural, van dir, que va ser una operació feta així a correcuita per vendre la marca Espanya 92.
Sí, senyor.
Clar, sí. És que d'aquí ve l'Expo de Sevilla... i la Madrid, capital
cultural
d'Europa,
fer
un pack
nom per vendre,
per tal de poder vendre el 5è centenari, i dir que era una cosa espanyola, perquè si només es feien els Jocs Olímpics a Barcelona, sabien que llavors... Perquè, a més, no són per països. Perquè la política ho porta a tots els països, però en realitat són a ciutat.
És
l'esperit de Coubertin, del baró de Coubertin, és els Jocs s'atorguen a una ciutat. És la ciutat la que els acull, no un país. Passa que, com que la política i, evidentment, el tema econòmic ja està per damunt, s'hi aboquen els estats perquè és una autopromoció i d'aquí venen les medalles, oi? Però realment, per això dic que ho tenen molt pelut, Espanya ho té molt pelut.
I no perdeu de vista una altra cosa, aquesta mena d'idea de repartir tota vegada que a Barcelona hi havia jocs, va venir a l'AVE Madrid-Sevilla.
Oh,
ja, l'AVE Madrid-Sevilla, paraules textuals del senyor Felipe González, va ser dir, bueno, como Barcelona tiene los Juegos Olímpicos, como mínimo este AVE lo vamos a fer.
Sí.
A Sevilla.
I encara és
a dir, tot el contrari, tot el contrari que diu el bon sentit comú. Tot el contrari.
Escoltin, i una altra cosa, parlant dels Jocs Olímpics. Aquí també algú ha volgut fer oblidar que una ciutat espanyola que va aspirar als Jocs Olímpics i que se la va deixar al cantó quan Madrid va voler entrar-hi va ser Sevilla. Sevilla es va presentar, si no m'erro, dues vegades, i quan Madrid va voler, va agafar la candidatura de Sevilla, la va estripar, va posar tots els impediments possibles i va jugar la seva carta. Per tant, sí, sí, a vegades el centralisme també arriba en territoris de més enllà de Catalunya.
És que quan es tracta de coses importants, Sevilla no compta per res des del punt de vista de Madrid. Clar, és que, i això que deia l'Eduard de les declaracions d'aquest senyor que deia, bueno, però esto dels Jocs Olímpics de Barcelona, esto és allí, eh? De fet, és la mateixa sensació que tenien, clar, que tenien els espanyols en general, no? És la mateixa que si, per exemple, els Jocs Olímpics es concedissin a Gibraltar. I aleshores, clar, això és territori britànic. Però clar, si tu li preguntes a un londinenc que tens uns Jocs Olímpics britànics, diria, a veure, sí, d'acord, britànics, però això es fa a Gibraltar. Clar, perquè doncs, la sensació era exactament la mateixa. Sí, d'acord, Espanya, però això és a Catalunya. Per tant, és com si fos una colònia, no? I per tant, no compta igual. I bé, doncs...
Fem via.
Això té conseqüències i ja les han tastat.
Fem via i parlem de la via.
Sí, senyor.
De les conseqüències, si volen, perquè clar, ara un cop la via va ser un èxit d'organització i en nombre de participants, és moment de saber com mouran fitxa els partits i com es canalitzarà aquest procés. Depèn del diari que llegeixes avui, és molt divertit, eh? Si llegeixes La Vanguardia, avui sembla una cosa, sí. Si llegeixes L'Ara, sembla una altra. Si llegeixes El País, òbviament sembla una altra. Per tant, escolti, que la gent miri la portada que li agradi, que es quedi la que més li faci un pes.
Jo, perdona, em quedaria amb les declaracions del ministre d'Assumptes Exteriors.
Per cert, que respongui el ministre d'Assumptes Exteriors.
Això és fantàstic.
Fes declaracions que jo...
La gent de comunicació...
Perdona, però com ho justifiqueu que el dia abans de la diada digués una cosa totalment contrària al ministre i al cap de dos dies va fer un canvi diplomàtic?
No, és que, clar, és que suposo que el van enganxar amb la impressió, amb l'última impressió emocional, diguem-ho així, sí. I va ser incapaç de no dir, doncs el que va dir.
Però ho defineix molt bé, eh?
Per això et dic que jo em quedaria, si jo tingués que dir, a tu què et sembla? Jo diria, un moment, buscaria les declaracions
sí.
Dir, perquè és clavat, no? Sí, o sigui, sí. Diu, una gran organització, una resposta multitudinària, una logística molt ben muntada, un efecte exterior fenomenal, perquè clar, això ho parlava a Matthew Tree, quan li preguntaven, i deia, l'efecte dramàtic de la fila de gent agafant-se, o no agafant-se, és igual, simplement un al costat de l'altre, durant 400 quilòmetres, 400 i pico de quilòmetres, clar, la via es va allargar per València, per Castelló, etc. L'efecte que produeix, sobretot, hi havia aquesta sensació de, vist sobretot per dalt, la imatge era d'una força terrible.
Impressionant.
Terrible, perquè sobretot, sí, sí. I sobretot, hi ha una cosa que a mi m'agrada remarcar, amb una alegria...
Exacte.
Amb una, perquè tu veus les imatges de Letònia, Estònia i Lituània, el canvi en aquest sentit és total.
Sí,
ells estaven serios. Suposo que estaven esperant que arribessin els tancs russos i els fotessin. No, però aquí hi havia una cosa, els moments, les onades, tot això...
Ni cap insult, ni cap
una sensació, però fixa-t'hi bé, el diari ABC evidentment posa la fotografia d'aquests energúmens entrant a Blanquerna, a Madrid, sí, i a sota posa la fotografia de Fossar de les Moreres cremant la bandera i la fotografia. Les dues juntes.
Les dues juntes
són reals.
Home, però va passar una cosa, veure.
No, però va passar una cosa.
Ja.
Però... Això no és la representació del dia.
I ho comparen. Ho comparen, sí, és igual. I avui la Camacho deia que sí, que això, l'acte d'aquests feixistes era intolerable, però que el partit del PP havia sofert moltes agressions i que era comparable, quan no hi havia hagut ningú detingut perquè no sabien qui era i ningú havia pres mal. És que és tan diferent, però ells ho comparen tot. Sí.
Hi ha uns quants detinguts.
Sí, per cert, ara parlarem d'un dels detinguts, perquè tinc aquí el seu historial i veurem les relacions familiars que té i riurem. Algun comentari, Víctor, de la via? No sé si vas participar...
És el tram zero, sí, perquè jo venia de la fira d'entitats que hi vaig cada any a l'Art de Triomf i participo sempre. A veure, l'èxit és apoteòsic. L'èxit no té precedents, a més, però és que és apoteòsic. però l'èxit veritable, que clar, aquesta és la imatge plàstica de la gent que hi ha, no? 1.600.000 persones pel cap baix, és brutal. Per això m'agrada molt la comparança que feia el president Mas amb la marxa de Washington amb 200.000 persones, perquè és clar, cal tenir en compte que Washington en aquell els Estats Units en aquell moment tenia una població de 180 milions de persones. I la presència, la marxa de 200.000 persones, que és ben poquet, comparat amb 180 milions a Washington, en reivindicant els drets civils, va transformar. És a dir, arran d'aquella marxa, es van reconèixer aquests drets civils. Sense això, Obama, que és un senyor de pell negra, avui no seria president, oi? Bé, per tant, el govern dels Estats Units en aquell moment va escoltar la demanda d'aquella gent. Quan es minimitza la participació d'un 1.600.000 persones en un país no de 180 milions d'habitants, sinó de 7,5, esclar, no escoltar aquesta veu, em sembla, d'una inòpia i d'una cerrazón genuïnament espanyola, increïble. Però el gran èxit, el veritable èxit de tot això, jo crec que aquí és on els fa mal, no és en el nombre de persones, si són 2 milions, 3 milions, 1 milió i mig, és igual. El que veritablement, on ha triomfat la via catalana, és en el desenvolupament de la via en si mateixa. És a dir, el civisme extraordinari que es podia veure i que ha donat la volta al món. Perquè, clar, si hagués sigut per reivindicar segons quines coses, dius, bé, la gent estava relaxada, però, clar, estem parlant del cos més important d'un poble, que és la seva llibertat. I normalment en aquestes coses sempre hi ha molta crispació, hi ha tensions, això que deien de les repúbliques bàltiques... No, i la gent estava contenta, feliç, de participar en un acte lúdic, festiu, però reivindicatiu també, i dient, nosaltres volem ser lliures, però com que demanem ser lliures, no ho demanem amb crispació, ni amb insults, ni amb agressions, sinó simplement ens agafem de les mans i ja està. I volem que el món vegi que volem ser com ell, no volem ser uns súbdits d'un altre estat, no?
Però a més, amb molta alegria, sense cap incident, ni cap accident.
Cap, que és
molt difícil amb 1.600.000. I el lamentable, per exemple, és que el ministre de l'Interior, que coneix perfectament Catalunya perquè és català, té la barra de dir públicament que això s'ha de dividir per 4. Esto es 4 por 4, I diu que són 400.000 persones. Quan això ell se n'adona que està dient una mentida.
Això de les 400.000 persones és el que alguns mitjans de comunicació tenien preparat per fer la comparació. Hi havia mitjans de comunicació nostrats que volien fer la comparació de 400.000 contra 1.500.000 de la diada de l'any passat. Aleshores, la reflexió fàcil era hi ha menys suport que fa un any. Com se'ls va desbordar, com a Barcelona hi havia trams on no es podia comptar la gent perquè estava completament desbordat, Girona estava completament desbordat, se'ls va desfer aquest argument, que és el que va fer servir el ministre de l'Interior.
No, hi havia
mitjans que, a part de firmar...
A Avinyonet també...
Sí, no, t'ho dic, però la imatge clau era Barcelona i les ciutats grans, perquè sabien que si se'ls desbordava, per exemple, el Passeig de Gràcia, que se'ls va desbordar i hi havia una manifestació, una concentració, més que dues o tres cadenes, era impossible jugar en aquests càlculs, perquè els càlculs no sortien, perquè les 400.000 persones eren el mínim per cobrir el trajecte. De dalt a baix. Però s'han vist molts trams a qualsevol lloc que no s'havien d'estirar les mans per agafar, si no estaven un al cantó de l'altre, hi havia dos o tres...
Però aleshores com es justifica que un ministre ho digui, això?
Jo t'he dit per on anaven alguns i com van haver de fer marxa enrere.
La portada de l'Ara diu Catalunya, acceleració, Madrid, desconcert. Desconcert. O sigui, en aquest moment aquestes declaracions, la senyora Soraya dient que
la majoria és silenciosa,
i l'altre dient, l'altre acceptant això, és desconcert. O sigui, i ara és una mica dir, hòstia, davant d'una realitat tan palpable, i a més que, sobretot, un altre èxit és manifestant-se a l'estranger, o sigui, sortint a l'estranger, a tot el món, tots els països, o sigui, a la VilaWeb, si entreu, hi ha tot el llistat dels diaris de tot el món que han publicat notícies. Jo vaig entrar a diversos, no? Curiosament, els francesos ho tenies que buscar molt, Els francesos tenies que buscar molt, és com el Corriere de la Sera, estava de seguida que obries la pàgina i pum, ja estava allà. A Le Monde el tenies que buscar per tot allò, perquè no sortia. Al final, sí, al final trobaves una cosa. The Guardian va demanar fotos, inclús. The Guardian hi havia una que deia, envieu-me, els que heu estat, envieu-nos a futur, te les publicarem. Fins a aquest punt, no? Una altra cosa molt intel·ligent per preparar en aquest cas del president Mas és al dematí convocar amb els enviats especials de
la premsa internacional
i explicar-los
en anglès. I en francès.
En francès, en francès, i en català i en castellà.
Sí, senyor.
Sí, senyor. Sí, senyor. Sí, sí, sí. Això és molt intel·ligent.
Si hagués hagut en Pujol, ho hauria fet en alemany i en italià.
Això és molt intel·ligent perquè, clar, d'alguna forma s'ha dit, a veure, us ho volem explicar perquè ho entengueu, perquè no us quedeu només amb una sola cançó. Sí, escolteu sí, aquesta sí, cançó, sí, sí. La comparareu una, comparareu l'altra i fareu el que vulgueu. Però això és, a mi em sembla, per això dic, que en aquell moment dius, hòstia, això és un col·lectiu en el que jo estic content de formar part.
I una altra cosa, hi ha una sèrie de gent que està treballant, òbviament, amb el govern per aquesta projecció de Catalunya, són gent preparada, que saben com dirigir-se aquests mitjans, i, per exemple, aquests dies han aparegut diversos articles, no sé si han vist, a la premsa d'arreu del món, signats pel conseller Homs i també pel president Artur Mas. Llegeixes els articles, i depenent del país on s'està llegint aquest article, l'argumentació varia, perquè no és el mateix dirigir-se a un nord-americà que dirigir-se a un francès, a un letó, i aquí hi ha una feina, és a dir, no és algú que ha agafat el Google, ha fet la traducció i ha enviat l'article, sinó que el que deia ara l'Eduard, no? És a dir, quan et dirigeixes a un periodista anglès li has de fer entendre d'una manera, a un sud-americà d'una altra,
a un alemany,
francès d'una altra, a un alemany.
Segons quines paraules utilitzes, és
completament,
molt important.
Completament d'acord, completament d'acord. I dit això de la majoria silenciosa, a mi em fa molta gràcia, no? Perquè se'n recorden que va haver-hi el 12 d'octubre una manifestació a la plaça Catalunya contra la independència?
Sí,
el que va dir la delegació del govern era que eren 65.000 a favor de la unitat d'Espanya. Si agafes l'argument aquest de la majoria silenciosa, podries dir que hi havia 7 milions i mig de catalans en contra de la unitat d'Espanya, és a dir, el tema de la majoria silenciosa...
No, però és que el que crida l'atenció és que gosin menysprear l'assistència a la via catalana algú que convoca, el Partit Popular convoca la gent a la plaça del Rei, fa el seu acte a la plaça del Rei, i van quatre gats, i a més amb el militant, amb el carnet a la boca.
I tots els polítics del PP.
Justament les escales.
Sí, exacte.
Justament, ni un mes.
Però fixa't com va fer-ho, que al costat del carrer Llibreteria hi havia tres cotxes del Mossos d'Esquadra protegint-ho tot. I diu que passava un noi, anava a entrar a la plaça del Rei amb una estelada, i un mosso li va dir, escolta, mira, no provoquis, val més que no passis per aquí, i ho va fer canviar de carrer. Quin canvi amb això al carrer Alcalà, que hi havia un acte polític que se sabia de Madrid i que el ministre no hagués posat almenys tres policies
no
a la porta.
No hi havia cap agent de seguretat, això,
de cap cos
en aquell acte quan sabien...
Mira quina diferència.
Puc llegir la biografia d'un dels detinguts? Íñigo Pérez de Errasti y Urquijo, màxim dirigent d'Aliança Nacional i impulsor de la plataforma Assemblea d'Unitat Nacional. Va ser detingut l'any 2000 i condemnat a 14 anys de presó. En demanava 18 la fiscalia per, atenció, possessió d'armes, una pistola automàtica i dues de semiautomàtiques, i material per fabricar explosius. L'objectiu, els familiars de presos d'ETA. I ara ve la part familiar. És fill de Ramon Pérez de Errasti Narváez, marquès d'Albaida, i la desapareguda Begoña Urquijo Álvarez de Ulate, de la família dels marquesos d'Urquijo, però que és coneguda perquè va ser durant molts anys tresorera d'Aliança Popular. La germana d'Íñigo Pérez de Errasti, Maria, està casada amb Íñigo Méndez de Vigo, antic eurodiputat del PP i actual secretari d'Estat per a la Unió Europea. I es dona la circumstància que la germana de Méndez de Vigo, Beatriz, és la secretària general del Centre Nacional d'Intel·ligència, el CNI, a la pràctica la número 2 de l'organisme.
Això està molt bé que es publiqui internacionalment.
I que consti que això ho estan traient els diaris seriosos. Vull dir que no és això un il·luminat que ha fet servir Twitter, que això va aparèixer a Twitter ahir a la tarda i les fonts corresponents es van comprovar i se sap qui és el familiar. A mi em sorprèn molt la relació del CNI, res més. No...
Sí, però a més, fixa't que es podia haver produït, no va haver-hi violència, perquè una de les parts la va defugir. Hi havia moments de provocació de violència. Les imatges es veuen quan llencen el faristol a terra. Hi ha un individu que llença el faristol a terra i aleshores s'encara amb la persona que estava a punt de parlar o parlant,
i encara
li posa això que fan a vegades els futbolistes quan estan en la sang calenta, que posen la cara junta a l'altra, això és absolutament primitiu, és a dir, com fan les bèsties, com fan els animals, no? És a dir, posa la cara a l'altra, volem dir, ara pega'm perquè ja tindrem la,
la imatge,
la festa muntada.
I un mateix d'ells el va apartar.
I clar, vull dir, la gent, clar, aquella gent de poc, la gent allà no anava per una situació de violència, anava a passar-s'ho bé una estona i allà no hi havia gent que volgués violència, però es podia haver produït això. Fixa't una cosa, el senyor Jorge Fernández Díaz no ha condemnat aquest atac. No l'ha condemnat.
Però ha dit alguna cosa?
Bé, va fer unes declaracions dient que això, clar, que no s'hauria de fer, però no ho ha condemnat l'atemptat, aquest atemptat. Tampoc no ha donat explicacions encara de tot el que va passar abans de les eleccions, quan es va acusar...
La família Pujol.
Això,
sí.
Tal, eh?
A hores d'ara hi han detinguts 12 persones.
Sí,
12.
Sí.
Però què passarà?
Caldrà saber què
els detindran i s'adonaran llibres com Carlos.
I tant que sí.
No? Clar, com Carlos, ja està...
De fet, la minimització del que va passar a Catalunya, de fet, és una mica la tàctica que feia servir el Mourinho quan perdia sempre amb el Barça, que era desqualificar o el Barça o el títol que hi havia en joc. A mi em faria la vergonya guanyar una copa així, d'aquesta manera, exacte, tot allò que feia. És a dir, sí, sí. Quan t'has d'empassar el gripau que has perdut, i no saps perdre perquè ets un mal perdedor i perquè et falta humilitat i perquè la vida a vegades es guanya i a vegades es perd, i el que dignifica és dir, mira, l'he perdut, l'altre ho ha fet molt millor, què hi farem? Jo procuraré fer-ho bé la propera vegada. No, com que et fa tanta ràbia que l'altre t'hagi guanyat, aleshores intentes desqualificar-lo a ell dient que ja és un mal jugador o que aquell títol té poca importància perquè en definitiva no l'has guanyat tu. Ells estan fent exactament el mateix, dient que bé, això eren quatre gats, hi ha una majoria silenciosa. Avui sentia la senyora aquesta del PP, Esperanza García, que davant d'aquest argument, quan li deia, escolti, què vol dir la majoria silenciosa? Ella deia, sí, és la majoria silenciosa. Diu, perquè s'ha de comptar, diu, perquè la gent que es queda a casa vol dir que vol que tot continuï igual. És a dir, només vol que canviï la gent que surt al carrer. Tots els que es queden a casa vol que tot continuï igual. Aleshores li hauries de dir, senyora, doncs vostè ja no governaria ni el seu partit, perquè, és clar, si hem de tenir en compte això, ja no cal que fem eleccions, perquè la gent que es queda a casa cada vegada que hi ha una contesa electoral és infinitament superior a la que surt a votar, i cada vegada n'hi ha menys que votin. De manera que si hem de fer, vol dir que tota la gent que es queda a casa vol que el partit que governava abans continuï governant, perquè clar, no, però és la majoria
que, a més, es descalifica ella mateixa, i el que diuen, el president Mas va sortir, però molts ja havien opinat abans, que la senyora Soraya, que diu, si la majoria silenciosa se'ls ha de fer cas, doncs no hablen, però que voten.
Exacte.
Mira si seria fàcil que votin.
La resposta es pot dir, escolti'm, si vostès efectivament creuen que això és així,
doncs va.
Doncs llavors deixeu que efectivament doneu la possibilitat de que la gent surti a fer una resposta a les urnes.
Que votin.
A les urnes, que
esclar,
és on s'ha de fer això.
Esclar.
I llavors veurem. Primer, quin percentatge de gent dels que poden votar voten, seria la primera. I la segona, d'aquests que voten, quin percentatge. I llavors sortirem de dubtes, tots.
Però aquesta majoria silenciosa no poden votar.
No només vostès, ho tenen de dubte tots, inclús nosaltres.
Sí.
Sabrem perfectament si efectivament és així o no és així.
Però és que, a més, Eduard, és una fal·làcia atribuir-se a la teva ideologia tots aquells que no expressen el vot.
Pues clar,
és que és gravíssim, em sembla.
Tota
la gent que no ha votat pensa com jo i per això no ha votat. Escolti, vostè no, l'únic que es pot comptar, o sigui, són faves comptades, són els vots. Vots a favor d'una cosa, vots a favor d'una altra. La gent que no vota, tu no pots fer un judici d'intencions del motiu pel qual no vota, perquè hi ha piles de persones que no van anar a la via catalana i que estaven a favor.
I tant.
I que no hi van anar per raons...
Moltes,
de tota mena, sí, de tota clar, mena, sí, tota mena.
Home, l'índex d'audiència que va tenir TV3 és dels més alts que ha tingut tota la història de la televisió.
Sí.
I aquest què? Si no volien anar-hi i estava en contra, suposo que no estaven contemplant alegrement la televisió.
Jo sempre m'alleu i volia comentar-vos. Jo vaig anar al Born, el nou espai cultural del Born.
Ja
vaig anar-hi
ahir.
Vaig anar-hi ahir, vaig estar-hi, doncs... 5 hores.
S'ha de reservar hores, o no? O hi vas?
Ara, no, des, fins a final de, del mes és obert.
Fins a finals d'octubre, sembla.
No, no, no.
No, fins a finals de setembre?
Fins a setembre és obert.
Però no és acompanyat?
El pub, no, no, a veure, tu pots fer, no pots fer visites guiades, però sí, tu, de, fins a final d'aquest mes, sí, tu pots entrar a l'espai i pots sí, entrar a les exposicions.
Sí,
per
veure-ho bé.
Sí, per, sí, perquè em vaig quedar a dinar. Ja. Hi ha un lloc que us ho recomano.
De la Moritz,
que
no?
De la Moritz, i té un espai, a més, té una carta molt divertida, perquè està els noms dels plats, tots fan referència doncs, al setge de Barcelona. Llavors hi ha el Mariscal Berbrich, i llavors hi ha doncs, el del Villarroel, hi ha un aspecte que diu...
El Berwick deu ser molt amargant, oi?
Sí, no, és una cosa picant. Llavors hi ha els noms, els escabatxats, els penjats, o sigui, és molt interessant i jo ho recomano. I sobretot, hi ha una de les exposicions que és una explicació amb molt detall i a més és molt ben feta del que és el setge, sobretot els últims dies fins a arribar. Estava, jo, quan vam arribar nosaltres, era fins a la una aproximadament, hi havia gent, perquè hi havia bastanta gent, però quan vam acabar, que ja eren quasi les sis, era impressionant, o sigui, estava planíssim de gent, no? I jo vaig veure tres tipus de gent. Gent, diguem-ne, com gent d'aquí, a mi m'interès de veure doncs, tot allò i de seguir tota l'exposició i tot plegat, evidentment turistes, que arribàvem allà es veia tal, i moltíssima gent de parla castellana.
Sí?
Moltíssima.
Sí?
Moltíssima.
Però d'aquí o de fora?
No, no, d'aquí, d'aquí.
D'aquí?
D'aquí, d'aquí. I a més veien tu i...
Ah, sí?
I tant.
Jo crec que Hospitalet i Cornellà i tota aquesta gent...
No ho sé si hi ha d'allà, però segur que no hi havia cap... I veient l'exposició i veient tota la presentació, si algú, si hi queda algú que no té clar o que no tenia clar determinat tipus d'evolució en 300 anys, t'asseguro que surt d'allà tenint-ho claríssim.
Jo faig una recomanació, jo també les he vistes,
ja les, vist, també, sí,
les runes i l'espai, i recomano que si algú hi va... abans o després llegeixi la part final de Victus, si no l'ha llegit tot, que llegeixi tot, però i si l'ha llegit, que torni a llegir la part final, perquè just al final passa allà. I està tan ben documentat, i hi havia tants documents de l'època que saben qui vivia a les cases, què va passar gairebé a cada instant.
És impressionant.
I quan agafes Victus, llegeixes el tros final, i després veus les runes, o al revés, veus les runes, després llegeixes, et quedes de pedra, mai millor dit, perquè, vaja, estàs en plena zona zero del que va ser el 1714.
I és que la reacció, o sigui, l'acció per part de l'exèrcit espanyol, doncs, ubiquem, francès-espanyol, perquè això és un problema de tipus internacional. O sigui, Catalunya va ser el que va ser a partir d'Utrecht, precisament per un problema de tipus internacional, i jo, en aquest moment, segueixo insistint, com sempre, que ens ha de venir des de fora l'ajuda perquè això pugui ser el que volem ara en aquest moment. I això ens ha de venir de fora, perquè des del govern espanyol no es prohibirà. El govern espanyol, sigui quin sigui, sí, els dos que poden ser,
sí, sí,
en aquest moment, no vindrà mai.
Esperem que els britànics, que ens van tombar l'esquena i no van complir el pacte, ara redrecin...
I que els alemanys ho facin, i els xinesos, etc. L'altre dia jo escrivia una columna parlant d'aquest tema i feia un esment a aquesta entente que s'assembla en aquest moment que hi ha entre el Ministeri de Foment espanyol i el Conselleria Catalana, sobretot per aquesta via de tren imprescindible pel port de Barcelona, etc. Ningú se n'en recorda que el que passa és que els xinesos han fet una inversió multimilionària en aquell lloc i que segur que havien anat allà i dit, escolti'm, senyora Pastor.
La ministresa és picassiana.
Doncs, senyora Pastor, escolti, foti el favor de deixar aquesta via lliure i posi els diners aquí per fer això. Sí. Que nosaltres hem invertit molts milions, sí, no perquè ens toquin aquí els nassos.
Sí.
Doncs aquest tipus de via, aquest tipus d'influència, és el que fa falta perquè diguin, ei, escolti...
Però, imprescindiblement, estem d'acord en que el 2014 s'ha de fer les votacions.
Jo penso que la consulta,
passi el que passi,
la consulta aquesta s'ha de fer i ja.
Ja, exacte.
Ara recollint això que deien del Born, el dia 20 d'octubre estrenarem una obra de teatre que la vam escriure en Pere Planella, el Roger Cònsol i jo, que es diu 11-9-14, que és, clar, 11-9-14.
El Born també,
sí, el Born s'estrena.
Sí, perquè ara fan un obra, el Born.
Sí. És diferent, no té res a veure, no? Ja. Són projectes diferents.
Però feu dintre d'una sala de les
quatre. Born, bé, jo no sé on
estarà. Una sala polivalent, no sé, el teatre i...
No tinc ni idea, perquè no.
Perquè ara el teatre dura un mes, aquest.
Estic al marge d'això,
No, el que passa que això...
No, el Born mateix.
El
Centre Cultural Born, que
li sí, serà un
dels... El Born Centre Cultural.
Hi ha una sala especial per això.
Explica, Víctor.
Es farà el 20... No en sé gaire, de fet, sé que es farà el 20 d'octubre, i vaig tenir, perquè no l'havia vista representada, i es va estrenar fa uns dies a Torrelles i em va agradar.
Torrelles de Llobregat?
Sí, i hi ha 30 persones en escena,
30?
Sí.
Com la que fan ara també són 30?
Hi ha actors professionals i altres que són amateurs, diguéssim, oi? Perquè hi ha el poble i, en fi, surt molta gent. I, no, però està bé,
però
realment
era
emocionant.
No?
Sí, això no sóc l'autor, però no només amb el Pere Planella i el Roger Cònsol.
Hem de fer una sortida col·lectiva des de Sant Cugat,
cap a... Oi, oi que sí.
Visita de les runes, soparet a Calamòrits i després veure a teatre. O es poden alterar l'ordre dels...
El 20 d'octubre dura una hora i mitja, vaig veure que durava una hora i mitja.
Això ho hem de fer,
Sí, no estaria bé. I el Born, i la idea és que no estigui només, clar, la representació del Born, sinó que després es pugui fer en altres llocs, oi? Però passa tot... La nit, entre la nit del 10 a l'11 de setembre del 1714, però hi ha un... però relacionat amb el segle XXI, amb ara mateix. És a dir, que hi ha una barreja, no està situat només allò, sinó que es barregen les dues èpoques. La d'avui, a través d'un nen de 14 anys, i els catalans... No, és un nen de 14 anys, però amb els catalans d'aquella època. I amb els contrastos que suposa...
El dia 20 ho farem un sol dia.
Jo tinc entès que es farà la representació al Born aquell dia. El 20.
Diumenge 20 d'octubre.
Ah, ho diu?
Ho dic que és diumenge, perquè no ho havien dit.
Sí,
ara
diumenge.
A veure,
diumenge 20 d'octubre. Doncs escolta, hem de començar a votar-ho, Va, no sé quina capacitat té allò. Allò m'hi pido que no té massa capacitat.
No sé.
Va, home, organitzem-ho.
No sé quin aforament té, ni idea.
Home, a la sala, si penso en les altres, les dues de les exposicions i el de restaurant, doncs jo m'imagino que 250-300 persones hi deuen cabre,
No sé, és que això porta, clar, en Pere Planella, jo no, només sé el que em diuen a mi, perquè no tinc més informació. De fet, és ben poca la que sé, només sé això, la data... I el lloc.
Ho estic buscant, trigaré una mica, però 11, vaja.
11-9-14 es diu. I que en principi a mi el títol no m'acaba de fer el pes, dic, no sé si s'entendrà, i després penso, sí, i tant que s'entén.
No, l'heu clavada, l'heu clavada.
11-9-14, penso, sí, realment sí. Ara reconec que sí. I aleshores, doncs, surt entre els personatges que hi ha el Marc Balaguer, que és el protagonista, el nen protagonista, que és aquest de que fa... Jo no he seguit Polseres Vermelles, no he vist ni un sol episodi. Sé que és el que es diu Toni a les Polseres Vermelles. I el paper de l'avi d'aquest nen el fa en Feliu Formosa, que és el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes.
Sí, tant.
Sí, i després surt moltíssima gent, clar. Sí.
Mira, a veure si arribo a veure-ho, diumenge, és que no ho acabo de trobar, escolta, és que no és un programa
encara no està
senzill de trobar.
Jo no vaig agafar un programa d'octubre, perquè ja van editar, un programa de tots els actes amb música, amb espectacles per nens, o sigui, hi ha una programació fantàstica.
Hi ha música, en aquesta obra, és com el Trifulques, la música és de Toni Xuclà,
jo tornaré a mirar, perquè ho tinc a casa, el programa aquest del mes d'octubre.
Per cert, una altra cosa del Centre Cultural del Born, no ho he trobat, en tot cas, la setmana que ve en parlem amb més calma, també té una llibreria, que també és un detall, que hi hagi una llibreria.
Sí. Que
en aquesta època que comprant llibres sembla un acte de resistència, mai millor dit, en aquest espai.
Té una llibreria que és molt especialitzada en llibres històrics, bàsicament, però també hi ha literatura.
És privada o de la Generalitat?
Bé, està connectada amb el restaurant.
Deu ser com la del Museu d'Història.
Exactament.
És
una concessió.
No sé si la Dua la gestiona el grup de llibreries independents que porta per nom Bestiari. Coordinació de diverses...
Sí. Està força bé, eh? Es veu, està...
Escolti'm, ja organitzarem aquesta sortida, no?
Sí, clar.
Home, clar que l'hem de fer, jo penso que sí.
Jaume, Eduard i Víctor, moltíssimes gràcies i fins divendres de la setmana que ve.
Gràcies.
Molt bon dia.
Molt bon dia.